Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Taulí amplia els llits d'UCI amb 11 amb l'obertura aquesta tarda de part de la primera planta del frontal Gran Via, situat a sobre d'urgències. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La mesura s'ha pres davant l'ocupació de l'UCI, que estava al límit. Així mateix es preveu que els pacients crítics aniran a l'alça en les pròximes hores. Ho ha apuntat al matí el director d'Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque.
Ens preocupa sobretot la falta de llit. Ens preocupa que comencen a venir molts pacients que necessiten UCI. I això pues, és un greu problema, perquè vol dir que és un pacient que ve molt tocat. I nosaltres ara, el CatSalut pues, comença a veure que la corba s'està estabilitzant, però nosaltres ara és quan comencem a pujar. Perquè quan tu tens molts pacients hospitalitzats, pues, aquests pacients sempre hi ha un tant per cent que acaben a l'UCI. O sigui que ara la pressió tornarà a estar sobre l'UCI.
En aquest context també s'han tancat 6 quiròfans durant aquesta setmana, 2 al matí i 4 a la tarda.
Les mesures per pal·liar la crisi derivada del coronavirus han arribat avui al ple municipal.
La sessió del mes de novembre, que ha arrencat a les 5 de la tarda, ha posat sobre la taula les subvencions pels establiments comercials afectats pels tancaments decretats per la Generalitat. Així mateix també ha aprovat una subvenció de 30.000 euros per activitats esportives infantils que es vehicularan a través del Consell Esportiu.
I en esports, una victòria del Centre d'Esports Sabadell contra l'Almeria aquest dijous trauria els arlequinats de les posicions de descens.
Després dels resultats d'ahir, l'equip es troba només 2 punts de la salvació. Els d'Antonio Hidalgo s'han entrenat avui al CAR de Sant Cugat per preparar l'enfrontament de dijous i el de diumenge contra el Màlaga.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell en un dia marcat pel núvols i l'amenaça de pluja. Les temperatures han baixat lleugerament respecte a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, ens trobem amb un dimarts de canvis amb la situació meteorològica. El cel és tapat en molts punts del país i això fa que les temperatures a hores d'ara, fins i tot a punts de l'interior, arriben a ser fins a uns 8 o 10 graus més baixes respecte a les últimes 24 hores. A més, aquests núvols ens deixen ja algunes primeres precipitacions que afecten les comarques de Lleida. Però és que també durant les immediates hores aquesta precipitació es pot presentar a altres punts. Més aviat cap al Camp de Tarragona i comarques del sud de Barcelona és on durant aquesta tarda pot arribar a ploure amb una mica més d'intensitat, així com també a punts del Pirineu. Mantindrem, per tant, el que resta de dimarts, aquests núvols, aquest ambient més fresc i tramuntana cap al sector de l'Empordà que s'ha d'anar reforçant. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la. A aquesta hora només trobem 2 punts conflictius a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30, 1,5 km de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, i al mateix via, a la B30 a Cerdanyola, en aquest cas 2 km de cues en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès i la P7. El Taulí ha obert aquesta tarda 11 llits d'UCI del frontal Gran Via a la planta de nova construcció de sobre les urgències per assumir els pacients de coronavirus. Tot plegat després que l'UCI hagi arribat al límit de la seva capacitat, com avançava el director d'Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque, en declaracions al matí.
Aquesta tarda ja s'obrirà uns primers 11 llits d'UCI en aquesta primera planta. Nosaltres a l'estiu hem estat treballant. Nosaltres normalment tenim 31 llits d'entre UCI i semicrítics, uh-huh. I durant aquest estiu s'han incorporat 16 llits que estan a la primera planta. Aquests 16 llits pues, els ha posat monitors, respiradors, llits d'UCI, i teníem 16 llits més. Però avui ja estem a quasi 32 malalts d'UCI, més els malalts normals dels que operem que necessiten també UCI, amb la qual avui ja s'ha d'obrir el frontal Gran Via.
Aquests 11 llits seran els primers que s'obriran, però la planta compta amb 40 llits d'UCI.
En cas d'extrema necessitat, se'n podria doblar la capacitat. A més, s'han incorporat millores respecte de la primera onada. Entre aquestes hi ha dutxes pels pacients, una zona de descans pels professionals i una connexió directa amb l'UCI fixa, situada a la primera planta de l'edifici Taulí. Luqui assegura que el centre sabadellenc està molt més ben preparat per assumir aquesta segona onada de la pandèmia, tant per l'experiència adquirida en la primera com per la important inversió realitzada pel CatSalut.
El CatSalut ha fet una entrega de material que és enorme, 109 respiradors. Jo crec que mai m'hagués imaginat que teníem tants respiradors dintre de l'hospital. Penseu que equipar un llit d'UCI són uns 90.000 euros i tenim 109. O sigui, s'han gastat quasi 7 milions d'euros en equipar aquesta UCI. Ho dic perquè jo crec que sí que crec que hem de felicitar també el CatSalut perquè ha fet un esforç enorme. Nosaltres teníem un pressupost de 287 milions d'euros al 2020, pel pressupost del 2020, i acabarem amb uns ingressos de 323 milions.
L'abordatge de la pandèmia, però, suposarà un nou impediment en la finalització de les obres de construcció de les dues noves plantes d'urgències, prevista per aquest hivern. Les obres s'han deixat en suspens almenys fins l'estiu, en previsió a una tercera onada entre el febrer i el març.
El coronavirus ha obligat el Taulí a reinventar-se constantment per donar resposta a les necessitats sobrevingudes. Un exemple d'això és el tancament durant aquesta setmana de 6 quiròfans del bloc central, 2 al matí i 4 a les tardes. El cessament de l'activitat de les sales d'operacions és temporal i es revertirà en el moment que el volum d'ingressos per Covid-19 es redueixi. Així ho ha expressat aquest matí al Cafè de la Ràdio el director del Servei de Cirurgia i Aparell Digestiu, el doctor Salvador Navarro.
L'experiència acumulada durant la primera onada de la pandèmia fa que el Taulí estigui més preparat per saber com abordar els nous casos positius que arriben en ingrés, sobretot els de caràcter greu. Segons el doctor Navarro, ara són capaços de fer i desfer decisions amb un marge de 48 hores en funció de com evolucioni la malaltia i la pressió assistencial que se'n derivi. Pel director del Servei de Cirurgia del Taulí, és clau que els professionals puguin avançar-se a la malaltia.
Tenim moltíssima més informació que teníem el mes de març, però seguim depenent d'uns números que si tenim la mala sort de que l'hospital ingressa més malalts avui i demà la UCI està més col·lapsada, doncs potser hem de tancar més quiròfans. I de la mateixa manera, això els dic molt als meus companys, ningú està improvisant. El que improvisa d'alguna forma, permeti-m'ho dir així, la malaltia. És a dir, nosaltres hem d'anar per davant i saber aprofitar quan hi ha oportunitats per seguir treballant al 100% i saber frenar en el moment en què cal.
La cirurgia ambulatòria es manté en la seva totalitat, així com també les dues sales de parts. Si el nombre d'ingressos baixa, els quiròfans recuperaran la normalitat. En cas que la situació empitjori, el servei de cirurgia, que ara està garantit en els casos urgents, se'n ressentirà.
Nosaltres depenem tant de, evidentment, dels llits d'UCI com dels professionals, els intensivistes i dels anestesistes. Si els anestesistes s'han de, com ja van fer la primera part de la pandèmia, han d'entrar a portar malalts de malalts dins de les unitats de cures intensives de tipus Covid, és evident que els quiròfans es ressentiran. I, evidentment, també a nivell d'infermeria és el mateix. No disposem d'equips humans de forma, diguem-ne, no inabastable, sinó que tenim els que tenim.
Salvador Navarro ha reconegut que el Parc Taulí està tensionat en aquests moments per l'allau d'ingressos per coronavirus que ha d'assumir diàriament, però assegura que l'activitat ordinària encara es pot continuar fent sense problemes.
A tot això, l'Hospital de Sabadell acumulava fins ahir dilluns un total de 147 pacients ingressats per coronavirus, dels quals 33 es troben a l'UCI o a semicrítics.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Aparquem tot el relacionat amb el Covid i parlem de Banc Sabadell, que vol que la retallada de 1.800 llocs de treball que farà no sigui traumàtica. Aquesta és la sensació del sindicat Comissions Obreres després de reunir-se amb la direcció de l'entitat aquest dilluns. La intenció del Sabadell és fomentar les desvinculacions voluntàries incentivades.
D'aquesta manera s'evitaria la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació. Joan Sierra, secretari general de l'Agrupació Estatal del Sector Financer de Comissions Obreres, ho ha confirmat al programa El Cafè.
De moment, els plantejaments que hem fet nosaltres de que fos un procés, diguéssim, no traumàtic i voluntari, sembla que va en aquest camí. És a dir, el plantejament que fa l'empresa, doncs és, hi ha un principi de voluntarietat per les sortides. Caldrà veure aleshores també quines són les condicions. En qualsevol cas, sempre una pèrdua tan important de llocs de treball és lamentable, no? I més en un sector on nosaltres, a nivell general, no només el Sabadell, entenem que no sobra plantilla, no?, en el sector financer d'aquest país.
Treballadors afectats seran 850 persones en funcions administratives, 450 de funcions comercials i 500 dels centres corporatius i territorials. Cal saber encara on s'establirà l'edat de tall. Des de l'any 2008 han sortit 7 milers de treballadors del sector amb les seves corresponents oficines. A més, la pèrdua d'oficines fa que algunes àrees queden desabastides, un problema important, sobretot per aquells col·lectius que no tenen accés a la banca digital.
El sector del taxi diu que la segona onada del coronavirus ja està tenint un impacte en la feina major que el de la primera. Els professionals asseguren que la facturació ha patit una baixada d'entre el 60 i el 70% i encara s'obren taxis al carrer, tot i sortir a treballar només la meitat de la flota.
Els taxistes recorden que una de les primeres mesures que es va posar damunt la taula va ser la que només els permet portar un únic client per garantir les distàncies de seguretat. Aquestes restriccions, junt amb la resta de mesures per aturar els contagis del coronavirus, estan deixant el sector molt tocat. Jacinto Martínez, president de Ràdio Taxi Sabadell, explica al programa El Cafè les causes de la davallada.
Teletrabajo nos ha hecho daño. El no haber viajes de empresa, porque claro, lógicamente las reuniones que se hacían, sobre todo los viajes que se hacían Barcelona-Madrid, muchos trabajadores que hacían viajes al aeropuerto, viajes a la estación de Sants, todo eso apenas ha quedado reducido a algo residual, un 5 o un 6%. Luego el tema del ocio, nosotros dependemos muchísimo del ocio.
Els professionals del sector confien a poder aguantar fins que passi la crisi del coronavirus i intentar accedir als ajuts. Ràdio Taxi Sabadell representa 99 dels 147 taxis existents entre la ciutat i Sant Quirze. L'entitat va demanar a l'Ajuntament que regulés el sector, però assegura que no s'hi van voler implicar.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Les conseqüències socials i econòmiques del coronavirus tornen a protagonitzar bona part dels punts del ple municipal que se celebra aquesta tarda de forma telemàtica. Un dels que ja s'ha debatut i aprovat és la concessió d'una subvenció de 30.000 euros al Consell Esportiu Vallès Occidental Sabadell per garantir que tots els infants poden accedir a les activitats esportives que organitza l'entitat. Però aquest no serà l'únic tema que es tractarà. Pere Gallifa, bona tarda.
Hola, bona tarda. No, també es faran els primers tràmits per concedir un paquet de subvencions pels establiments comercials de la ciutat. Un punt que va en la línia d'una moció de Ciutadans que es debatrà al final d'aquesta sessió per donar suport als sectors econòmics afectats pels tancaments forçosos de març i octubre. Entre els temes destacats del dia hi ha també l'aprovació d'un projecte per renovar el 58% dels llums públics de manera que 9 de cada 10 funcionaran amb tecnologia LED, un sistema que redueix la factura, l'impacte ecològic i augmenta alhora la potència lumínica. Esquerra s'ha abstingut en aquest punt perquè diu que no li agrada la forma jurídica amb què es pactarà la inversió amb l'empresa, que serà ampliant el seu contracte fins al 2028, mentre que la Crida ja ha votat en contra perquè té dubtes. Els ha expressat el regidor Lluís Perarnau.
Podrem assegurar que l'empresa reparteix adequadament els beneficis derivats d'aquest canvi de llumeneres? No pot passar que en alguns sectors de la ciutat es redueixi excessivament la potència? Tenim queixes sovint en aquest sentit del veïnat, perquè saben, no?, que amb tota la reducció de potència l'empresa hi guanya. Doncs en aquest punt pensem que hauríem de procurar, en tot cas, que tot el benefici econòmic derivat de l'estalvi de consum i de la menor potència necessària repercutís en estalvi econòmic per a les arques municipals.
També ha tirat endavant una ampliació de capital de l'empresa municipal d'habitatge, Vimusa, de 5,1 milions d'euros, uns diners que serviran per finançar una promoció de 32 pisos de lloguer social a la Creu Alta. També es destinaran 5,2 milions d'euros a transports urbans de Sabadell pel dèficit que es calcula que tindrà l'any que ve arran de la crisi del coronavirus. També s'ha aprovat per unanimitat iniciar l'expedient per concedir la medalla de la ciutat al bisbe Pere Casaldàliga, defensor dels drets dels més vulnerables i que va iniciar la seva carrera com a religiós a Sabadell. Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, ha reivindicat l'origen d'aquest punt.
És cert que es va aprovar una moció a l'agost per unanimitat, per una moció que va ser proposada per el grup d'Esquerra Republicana i que va comptar, a més, com a proposant també el grup de Junts per Sabadell. Ho dic perquè no, les coses no passen per art de màgia.
Finalment, destacar que el ple d'avui ha arrencat amb la lectura d'un comunicat conjunt per condemnar l'assassinat masclista que hi va haver a Sabadell el mes d'agost passat i també s'ha fet un minut de silenci per la víctima d'aquest assassinat.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I no deixem la política, perquè ha arrencat la segona fase del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell amb l'obertura del procés participatiu en què hi pot col·laborar tota la ciutadania. Tindrà dues parts. D'una banda, es faran tres trobades telemàtiques a cadascun dels 7 districtes de Sabadell amb tota la gent que estigui interessada en participar-hi. La primera sessió serà de context, mentre que les dues següents seran per debatre com ha de ser la mobilitat de la ciutat en el futur. Les trobades es faran entre el 10 de novembre i el 4 de febrer, però hi ha una segona manera de participar.
Sí, també s'obrirà una enquesta amb una cinquantena de preguntes al portal Decidim Sabadell, que estarà oberta fins al 8 de febrer. Les conclusions dels dos processos participatius es portaran a la taula de mobilitat, que analitzarà quant costen i si es poden implementar abans del 2026, que és la data final de vigència del pla. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha apuntat cap on van els objectius.
O sigui, jo crec que en 6 anys ens embarquem per potenciar la seguretat vial i també definir totes les zones de pacificació de tota la ciutat i totes les zones de baixes emissions, amb voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat amb la participació de tots i de totes. És el que volem engegar i jo crec que hem de treballar tots junts i tots plegats, però sobretot per baixar les emissions de la ciutat i que sigui aquesta més sostenible.
Com dèiem, el pla entra ara en la seva segona fase i la previsió és que es pugui acabar de redactar entre març i abril de l'any vinent. La seva aprovació definitiva és prevista per l'octubre del 2021.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La línia d'atenció contra la violència masclista ha registrat 476 trucades des que va començar l'any, més del doble de les registrades al conjunt del 2019, quan no es va arribar a les 200. L'Observatori Comarcal considera que aquestes xifres posen de relleu les violències que s'han produït durant els confinaments domiciliaris decretats arran de la pandèmia del coronavirus.
La consellera de Drets Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Miriam Casarramona, assegura que moltes dones han dit prou després de suportar uns patrons de convivència marcats per la violència. No obstant això, en aquest període s'han registrat 32 denúncies menys. Per Casarramona, aquest descens es va produir la impossibilitat de moltes dones de sortir de casa. Així mateix, també lamenta que els mecanismes no són suficients i posa com a exemple les ordres de protecció denegades. Al Vallès, les 82 demanades aquest segon trimestre se'n van denegar fins al 43%.
Causa molta frustració cap a la dona i això desencisa, com bé tu has dit, desencisa el que o dona força, no? a possibles denúncies, perquè després això és un de dir, bueno, quina durada tindrà, no? Quin camí tindrà. Llavors crec que aquí també hem de posar tot el nostre esforç per dir que allò que es denunci doncs tiri endavant.
Davant l'increment de trucades s'han reforçat els serveis d'atenció a les dones i hi ha dos serveis d'intervenció especialitzada que s'han activat enguany, tot plegat per afrontar possibles nous ascensos de cara a la segona onada de la pandèmia.
Més notícies del dia. El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha decidit no suspendre cautelarment el tercer grau de l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, i tampoc el de l'exconsellera Dolors Bassa.
Ho fa contra el criteri de la Fiscalia, que hi havia presentat recurs en contra davant del Tribunal Suprem. Al contrari que el jutjat de vigilància penitenciària, que resol recursos sobre els 7 presos de Lledoners i que ja va suspendre cautelarment el tercer grau quan la Fiscalia hi va recórrer en contra, aquest magistrat considera que el tercer grau es manté vigent fins que el Suprem el revoqui.
I Caixa d'Enginyers s'instal·la a Sabadell.
L'entitat ha obert la primera seu física a la ciutat, a l'antic local de la Fundació Bosch i Cardellac, al carrer Indústria. Amb la nova oficina, Caixa d'Enginyers vol augmentar el número de socis, tal com ha explicat el sotsdirector general de la Caixa, Jaume Franco.
Jo crec que nosaltres en la ciutat de Sabadell tenim una capacitat de creixement tremenda i bueno, no estem tant buscant el número de tindre'n 10.000 o tindre'n 15.000, sinó de poder oferir un servei de proximitat, un servei que en molts llocs com Sabadell la gent troba a faltar de les grans entitats. I el número no és tan important, és què podem oferir nosaltres a la gent de Sabadell.
Actualment Caixa d'Enginyers compta amb 10.300 socis al Vallès, dels quals 600 són de Sabadell. A la comarca té 3 oficines, la de la ciutat s'ha sumat a les que ja operaven a Terrassa i a Sant Cugat.
Uf! quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. El govern català torna a descartar per segon dia consecutiu el confinament domiciliari.
La portaveu en funcions, Meritxell Budó, confia que les mesures actuals ja seran suficients per doblegar la corba de la Covid-19. Així mateix, Elvira, una desescalada diferent, la del mes de juny, per evitar repetir, diu, els mateixos errors que l'estiu passat.
Espanya espera rebre abans de finals d'any 4.000 milions d'euros més en préstecs de la Unió Europea per finançar els ERTO.
Aquesta quantitat se sumaria als 6.000 milions que ja ha rebut Espanya per finançar mesures com els ERTO o els ajuts autònoms. L'Estat té assignats un total de 21.300 milions en préstecs i és el segon gran beneficiari dels fons només per sota d'Itàlia.
La Fiscalia Anticorrupció investiga Joan Carles de Borbó i la reina Sofia per utilitzar targetes opaques.
Els moviments d'aquestes targetes de crèdit són posteriors a l'abdicació del rei emèrit i, per tant, no estan emparats per la inviolabilitat constitucional. Segons el diari Oponés, la Fiscalia Anticorrupció ja ha trobat indicis d'un presumpte delicte fiscal comès entre els anys 2016 i 2018. Concretament, ha detectat increments en la renta no declarats superiors als 120.000 euros en un mateix exercici.
I el govern català ha aprovat un decret llei de mesures urgents en matèria fiscal per donar resposta a les dificultats econòmiques del sector turístic i protegir els treballadors amb més precarietat. L'executiu ha creat una deducció autonòmica de l'IRPF per persones amb uns ingressos anuals d'entre 14.000 i 22.000 euros bruts i més d'un pagador. Moment ara pels esports. El centre d'esports ja sap que si guanya demà passat l'Almeria, la nova Creu Alta abandonarà les posicions de descens. Els arlequinats jugaran un dels dos partits que tenien pendents, el de la primera jornada, tenint la salvació només 2 punts després dels resultats d'ahir.
Ara és l'Alcorcón qui ocupa el fanalet vermell després de perdre ahir contra el Logroñés. També va ser favorable la derrota del Castellón en la seva visita a l'Sporting. Els orelluts, de fet, se situen just per sobre del Sabadell amb 8 punts, un més que el conjunt arlequinat. La salvació la marca el Zaragoza amb 9 punts, però com que el centre d'esports té 2 jornades pendents, tot i aquests darrers resultats favorables, Néstor Carol assegura que l'equip no mira en la classificació.
Fa moltes setmanes, no?, que no estic mirant la classificació. Estem pensant en treballar, en rectificar les coses que estem fent malament i millorar durant el que fem durant la setmana, transmetre-ho al partit i, bueno, crec que és anecdòtic, crec que tenim que seguir treballant molt perquè aquesta categoria és molt exigent i, bueno, si traiem punts anirem cap a dalt i això serà positiu.
Un Néstor que ve de signar, igual que la resta de l'equip, una bona actuació en l'última jornada. El castellonenc va donar l'assistència del primer gol al marcat de cap per Juan Ibiza i va ser el segon jugador l'equinat amb més recorregut, per sobre dels 11 quilòmetres. Reconeix Néstor que necessitava tenir un partit així.
Necessitava un partit, sobretot per a mi, no? per a traure la confiança que sempre he tingut. Jo sempre, la veritat que sempre estic tranquil perquè estic treballant al màxim i sobretot el treball que va fer l'equip l'altre dia va ser brutal. Ara tenim 2 dies més per a recuperar-nos i la veritat que hi ha molta gent, la plantilla és molt, molt competitiva i crec que el dijous estarem a tope.
Avui la plantilla d'Antonio Hidalgo s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat preparant el doble compromís d'aquesta setmana a la nova Creu Alta, dijous a les 7 contra l'Almeria i diumenge a les 2 davant el Màlaga.
A aquesta hora estem pendents del que dictamini la Federació Espanyola de Natació en la reunió d'avui amb els clubs. Les lligues estatals de waterpolo pengen d'un fil a l'espera del que s'acabi decidint.
La pandèmia i les seves seqüeles, com el tancament de les piscines, tornen a posar-se en el camí de l'Astral Pool i de la resta d'equips del país. Tot just s'han celebrat les primeres jornades de competició. En el cas de Sabadell, només un partit de la divisió d'honor, tant femenina com masculina, però no són pocs els partits que s'han hagut d'ajornar. De fet, demà mateix a 16:45, a priori hi ha partit i amb desplaçament inclòs. Natació Sabadell, Echeide a Can Llong, evidentment a porta tancada. Els tinerfenys ja van perdre els primers vols quan es va ajornar el partit del confinament de l'equip de Quim Colet. Ara tot és a l'espera del que es decideixi.
En ciclisme, David de la Cruz ha tornat al top 10 de la General de la Vuelta després de signar una gran contrarrellotge avui al Mirador d'Ézaro amb el 9è millor temps. El sabadellenc està de nou entre els 10 primers.
I a més, fent una bona queixalada als seus principals competidors, el d'Espronce d'avantatge ara en 1 minut i 13 segons l'11è, George Bennett. Recordem que just abans de començar l'etapa se situava 13è, a gairebé 2 minuts del que marcava el desè lloc. El guanyador de la jornada d'avui ha estat Primo Roglic, però tot just un segon de marge respecte al nord-americà William Bartra. Roglic ha tornat a posseir el mallot vermell en detriment de Richard Carapaz, que cau a la segona posició a 39 segons de l'eslovè. Demà el pilot afrontarà una etapa de mitja muntanya entre les localitats del Lugo i Ourense. Serà la segona més llarga de tota la gran ronda espanyola, de gairebé 205 quilòmetres.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
En futbol sala, la golejada d'escàndol per 11-1 del Club Natació Sabadell sobre el Mar d'Ènia ha col·locat els nedadors com a líders en solitari del subgrup 3B de segona B. De fet, els de Borja Burgos són els únics que han guanyat les dues jornades disputades fins ara.
Era l'estrena del club a la seva nova casa, el Pavelló del Nord, i tot i el fred ambient per l'absència de públic, l'equip local no va tenir problemes per desfer-se dels alacantins. Malgrat el contundent marcador, el tècnic Borja Burgos es mostra encara més exigent.
Tot i que el marcador digui una cosa ara al final, la primera aparació sigut molt disputada, jo crec que on hem estat molt bé és que hem sigut sòlids. Al final, crec que la setmana passada, tot i sí que el resultat és contundent, ens generen massa ocasions de gol. Podem començar una miqueta igual, al principi els minuts han sigut molt ajustats, però mica en mica han estat més sòlids i al final, si encaixem pocs gols, crec que aquest any tenim molta pólvora a dalt i tenim molt a guanyar.
Bon inici de lliga també de l'Escola Pia amb 4 punts de 6 possibles al subgrup 3A. En el primer partit a casa dels de Pedro Donoso, la cosa va acabar amb repartiment després del 5-5 final davant el Martorell. En un pavelló també desangelat per la falta de públic, van destacar els joves que han pujat al primer equip, especialment Lenny Ramos, qui va marcar 2 gols.
Molt millor que la setmana passada. Menys nervis, més segur amb la pilota, tot molt bé aquí a casa.
La següent jornada, la d'aquest cap de setmana, ens deixarà un Cerdanyola Futsal Pia i un Club Natació Sabadell Lleida.
I en handbol, derrota de l'Oar Gràcia femení en la seva visita a Castelló aquest cap de setmana, on va perdre per 34-26. La competitivitat de les gracienques no va impedir la victòria d'un balonmano castellón, que és segon a la classificació de plata. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Carles Ballart.
Les de Carol Carmona van lluitar contra un rival superior a elles, el qual li van plantar cara en un partit molt complicat. Tot i la derrota, el toc de queda imposat en els últims dies i els canvis en la rutina dels entrenaments no són excuses per la jugadora gracienca Clàudia Marrugat.
Sabíem que era un partit difícil, però si hi afegim a sobre que vam haver de suspendre un entrenament pel tema del cas positiu, que les condicions també els entrenos hem hagut de canviar els horaris pel famós toc de queda i tot això, ens ho complicava una mica més. I tenim ganes d'estrenar-nos amb 2 punts, però s'està fent difícil.
Les verdi blanques encara no han pogut estrenar el caseller de punts aquesta temporada, després de 5 partits disputats i una jornada pel positiu diagnosticat fa unes setmanes. Malgrat això, les sensacions de joc són bones i per Marrugat, la victòria arribarà més d'hora que tard. Aquest dissabte a les 5, les gracienques tindran una oportunitat d'or per aconseguir els primers 2 punts de la temporada, ja que visitaran la pista del Club Almassora, que és penúltima a la classificació, amb només una victòria.
I avui tanquem el bloc d'esports amb una recomanació de lectura. 3 anys després de publicar Atlas d'una passió esfèrica, el sabadellenc Toni Padilla torna a barrejar esport, història i geografia amb la seva nova obra, Atlas de los Sueños Olímpicos, publicat l'última setmana per Geoplaneta.
144 pàgines amb les històries olímpiques explicades pel company del diari Ara i les il·lustracions del senyor García fent un viatge per la història de les Olimpíades. En una entrevista a l'Hotel Suís, Padilla ha explicat quins han estat els criteris per escollir els relats.
Em vaig limitar només als Jocs Olímpics d'estiu. La idea era que sortissin tots els Jocs Olímpics de la història, una història de cada edició olímpica, que sortissin tots els continents, històries de tot arreu, buscant un equilibri entre esports, perquè era molt temptador acabar fent un llibre amb un excés d'històries d'atletisme i de natació, que són potser dos dels grans esports, els dos grans troncals, els que han fet més gran la glòria olímpica. Intentat que hi hagués un cert equilibri amb els esports, equilibri també entre històries d'esportistes masculins i esportistes femenines, històries de guanyadors, històries de perdedors.
En total, 34 històries. Algunes són prou conegudes, però moltes d'altres no són tan populars.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 13 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler i a les 9 el Generació BCO. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.